vacances, moltíssimes persones aquesta pregunta ja se la van formular fa molt de temps. D'altres, els més tocatardans, encara estan decidint on aniran. I n'hi ha que quan planifiquen, a més de mirar la bossa, que s'ha de mirar això, s'ha de mirar, a més de mirar el lloc, les condicions que hi ha, el destí, també han de mirar un altre afegit, una columna en tots els allotjaments i hotels. I a més han de mirar tota una legislació que afecta a un dels personatges de la seva família, perquè realment són personatges de la nostra família. Què succeeix quan es va de vacances amb els animals de companyia, majoritàriament amb els gossos? És tot un problema. Depèn de l'animal. Si és un tigre... El tigre de Gal·les. Mr. Tom Jones. It's not unusual to go at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. Mai, jo m'imagino, senyors, que esclar, si vas amb un tigre la cosa comença a ser problemàtica. Però vaja, amb un animal podem tenir molts problemes quan ens belluguem amb un llevall, o no?
Déu-n'hi-do.
Què me'n diu, senyor Francesc Minguell, veterinari, autor d'un llibre, després comentarem, el títol del qual, perdoni'm que ara la memòria m'està fallant perquè un ja va fer anys, i en fi, les neurones no són les que eren, ja no funcionen com funcionaven, ja ens haurem de jubilar. Senyor Francesc Minguell, el títol del llibre era Nens i animals de companyia...
Sí, però...
Què vol dir, sí, però?
Que sí, però que calia tenir en compte alguns però.
Doncs en parlarem d'aquests pros amb el senyor Francesc Minguell. Els animals de companyia i les vacances. Desgraciadament, cada any els diaris publiquen les mateixes notícies. Són referides, per exemple, als incendis forestals, un clàssic de l'estiu, i un altre, l'abandonament d'animals. I aquest abandonament es produeix precisament quan venen les vacances. Però per què? Per què molesten tant? Per què és tan difícil, és una realitat, trobar un allotjament on l'animal de companyia també hi pugui ser? Per què és tan difícil entrar a un restaurant amb un animal de companyia? Per què fan tanta por, en definitiva, socialment, aquests animals de companyia? I'm still young at heart. I play a part. I feel so good, I feel so good. When Madison Square Garden no longer screams for me now. And the record company don't send no limos for me. No, no. And the young girls, they think that I'm too old. Oh. I know I'll be okay. Animals de companyia que estableixen relació amb les persones, i animals de companyia que a vegades tenen una funció extraordinària, perquè són com les cames, o com els braços, o com els ulls d'altres persones. Aquests, en principi, no haurien de tenir cap mena de problema per circular, per anar amunt i avall, tret dels estrictament sanitaris. Però, en canvi, sembla que continua havent-hi problemes. Senyor Francesc Ristol, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Vostès... Em deien sinistrador de gossos, també d'altres persones ho coneixen com a etòleg, la conducta animal, i al mateix temps col·labora a la Fundació Bocalan preparant aquests animals perquè facin una funció extraordinària.
Bé, jo sóc instructor de gossos d'assistència i ensinistrador i educador caní, que és una mica diferent. I sí, tenim encara els problemes que ens estàs plantejant, encara tenim problemes d'accessibilitat als llocs públics amb els nostres gossos d'assistència.
Què fan aquests gossos d'assistència amb els quals vostè treballa?
Bé, nosaltres tenim tres tipus de gossos d'assistència: el gos pigall, el gos de servei, que és per persones que acompanyen persones que van amb cadires de rodes i que s'acompanyen durant tota la seva vida amb unes habilitats, i llavors tenim els gossos senyal, que són per persones sordes, que són els tres tipus de gossos d'assistència que hi ha reconeguts actualment, tots ells englobats com a gossos d'assistència.
Crec que, en aquest cas, el gos pigall, la funció és prou coneguda, és el gos que utilitzen les persones que tenen ceguesa, són els ulls d'aquesta persona. Però els altres quina funció fan?
Bé, el gos senyal, que és el gos que acompanya persones pues sordes, és un gos d'avís, és un gos que bàsicament el que fa avisa la persona sorda d'uns sons que poden ocórrer dintre del que és l'àmbit de la casa on a l'exterior, com reconèixer el nom i reconèixer el so de l'alarma, reconèixer el so del timbre de la porta, els sorolls que ells necessiten, que a vegades les persones sordes pues, tenen moltes llums dintre de la casa, no, que els avisa d'aquests sons, pues, es substitueix per aquest tipus de gos.
Sí, per exemple, jo aniria a casa d'una persona que és sorda, però envia, premo el botó del timbre i el gos, quan sent aquell so, l'identifica, s'acosta cap a la persona, estigui on estigui, i li diu, vés a obrir la porta que hi ha algú que està trucant.
Això mateix. El gos el que fa és reconèixer el so, reconeix la font d'on ve el so aquest, i llavors pues, se'n va a la persona, la fa amb un avís que té, que és tocar la pota, no, per exemple, anar a la seva cama de la persona, i l'acompanya a la font del so, sigui el despertador, en el despertador, microones, la porta, el timbre de la porta, qualsevol so que ell pugui identificar.
Mm-hmm. Aquest és un dels dos, tres, m'ha dit que n'hi havia, de gossos que feien aquestes feines d'assistència. L'altre quin és?
L'altre que tenim, que és el que nosaltres estem, que ja en portem lliurats 16 aquí a Catalunya, és el gos de servei, que és per persones que van amb cadires de rodes o amb crosses. Aquests gossos, pues, a part de donar el suport psicològic que els tres tipus de gossos donen a aquestes persones amb discapacitat, el que fan és ajudar-los amb unes habilitats com recollir coses de terra, que no tenen, que ells assentats a la cadira de rodes no poden accedir, recollir qualsevol tipus de cosa, portar coses, obrir calaixos, tancar els calaixos, recollir el medicament de dintre el calaix i portar els imens, estan ensinistats bàsicament també perquè controlin el mòbil en qualsevol lloc de la casa que tinguin el mòbil, o si porti el mòbil sempre que soni, i bé, moltes habilitats, donar-los la volta al llit si ho necessiten, si ho requereixen, tancar portes, obrir portes, mil coses, infinitat d'habilitats que poden fer aquests gossos.
Poden ajudar, per exemple, una persona que té dificultats a baixar-se la cremallera del anorac o a pujar-la.
Ajuden a desvestir.
A desvestir.
No a vestir. Aquí la gent també diu, vesteix? No, desvesteixen. Poden ajudar, pues, a treure les sabates, a treure els mitjons, a tirar una miqueta dels pantalons per ajudar-los, segons quines postures, a baixar la cremallera de la xaqueta dels usuaris. Bueno, tot el que els podem ensenyar, que nosaltres el que fem és acoplar-los a cada usuari, que és diferent, amb les seves necessitats.
Mm-hmm. N'estem parlant avui des d'aquí, és el senyor Francesc Ristol, que es dedica a fer aquesta feina realment apassionant, són extraordinaris aquests animals, i em deia que tot i així, tot i tenir aquesta funció, i tot i que la llei ho empara, encara hi ha dificultats per anar segons quin lloc.
Bé,
aquests
la llei...
gossos, en principi, haurien de poder entrar...
En principi.
El gos pigall en un restaurant. En canvi, vam viure a setembre.
Sí.
Setembre va produir-se un incident en un restaurant, a més amb molt, molt males formes per part del propietari.
Uh-huh.
Aquí no s'hi admiten perros.
Sí, aquí a Catalunya...
Si és un gos pigall, me da igual, tampoc s'hi admiten ciegos. Aquesta va ser la resposta que va donar aquest senyor.
Sí, sí.
Per dir alguna cosa.
Doncs aquí a Catalunya la llei empara el gos guia, el gos pigall, no empara els altres tipus de gossos. S'està treballant ara actualment amb la llei, jo estic col·laborant amb els tècnics de la Generalitat per intentar veure si d'una vegada podem aprovar-la, perquè ja l'han tombat diversos cops, l'han presentat diversos partits polítics i s'ha tombat, espero que la pròxima l'aprovem, i estem treballant per això. Actualment la llei només empara el gos pigall. Tots els altres tipus de gossos no estan emparats per la llei, per la qual hi ha una discriminació, jo crec, gran, perquè no és una discriminació al gos, sinó a les persones amb discapacitats, no? La pregunta és per què unes persones amb discapacitats tenen uns drets i altres, no? És a dir, quina diferència hi ha entre una persona cega i una persona que amb cadira de rodes, no? I llavors estem treballant per això, però actualment la llei no ens empara, i tot i encara que el gos pigall té la llei que l'empara, també segueixen tenint problemes, segueixen tenint problemes amb restaurants, segueixen tenint problemes en poder accedir en els taxis. Això tan bàsic com que tenen tot el dret a pujar al taxi, pues, jo he acompanyat usuaris de gossos pigall per Barcelona i m'he trobat que el gos no el taxi no para, val? Llavors, quan va acompanyat i el taxi sol·licita una persona que acompanya aquesta persona, llavors evidentment paren, perquè la llei els empara, però molts d'ells tampoc paren, eh? No tots, no tots, però sí que hi ha taxis que realment no paren i la llei ho empara. I know but too well what they mean. Let it sleep like a dead desire. I only remember when they begin the beginning. Això és Catalunya Ràdio.
Això és La Solució. All that was there before remain above you. Till you whisper to me once more, darling, I love you. And we suddenly know
What heaven we're in when they begin the begin.
Begin the begin, tornant a començar. Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, la solució ara mateix passant 3 minuts d'un quart de dues del migdia. Potser us hi heu trobat amb aquestes circumstàncies. És molt difícil anar amunt i avall acompanyats del nostre animal de companyia. Quines coses té permeses, on l'admeten i on no l'admeten? Per què es produeix aquest rebuig, en principi, cara a un animal de companyia? Per què encara costa tant, quan resulta que potser no gaire distància d'aquí les coses canvien radicalment? Perquè, senyor Francesc Minguell, abans l'altre dia ho comentàvem preparant el programa per telèfon, vostè em deia que, esclar, és curiós, te'n vas a França i en canvi tot aquest rebuig no hi és.
Sí, és bastant diferent. Quan passem la frontera, que ara no, de fet no n'hi ha de frontera, però per alguns temes la frontera segueix bastant més vigent que la d'abans.
La real, no la física, sinó la manera de funcionar, sí que hi és.
No només a França, sinó a la resta de països europeus, i més quan més al nord puges, els animals tenen uns drets adquirits que aquí no tenim. És a dir, allà hi ha una discriminació positiva, és a dir, que es considera que la immensa majoria de les persones que tenen un animal de companyia són persones educades, mentre que en el nostre país es considera que la majoria són maleducats, perquè a tots ens tenen prohibit tot, absolutament. És a dir, només veiem senyals de gossos no, aquí no, mentre que en altres llocs no només no trobes, sinó que trobes senyals del tipus aquí som ben rebuts, els nostres amos, si arriba un animal, aquí som ben rebuts, i això ho pots trobar a restaurants, a platges, a llocs on aquí seria inversemblant poder entrar.
Senyor Minguell, per això quin origen té? Quina és la causa? És una por ancestral? Una por, per exemple, en malaltir?
Sí. Estem en un país on la majoria de gent gran encara recorda els casos de ràbia. Llavors tenim associat el gos a la ràbia, al perill, que puguem morir. I hem de recordar que al nostre país no passa l'il·lustració encara. És a dir, que aquest amor o aquest carinyo envers els animals doncs no ha arribat. Ha arribat amb tot un grup de persones cada cop més gran. En els darrers 20 anys, o diríem en els darrers 15 anys, el canvi ha estat espectacular, però encara hi ha moltíssima gent amb una por ancestral, diríem, una por atàvica a conviure o a passar pel costat d'un animal. I sovint et trobes que vas passejant amb el teu gos pel carrer i hi ha persones que canvien de vorera per no passar pel costat d'ells.
Però per què? Per què es té aquesta por? Ens atacarà el gos, ens transmetrà una malaltia?
Doncs això jo crec que s'ha transmès de pares a fills, i encara hi ha avis que transmeten, hi ha mares que transmeten aquesta por en els fills. De fet, els nens no hi tenen por, els animals. Però clar, si la mare no t'hi acostis o noten, els nens noten la tensió de la mare o la por del pare i que el canvia de cera o canvia de vorera quan veu un gos que ve de cara, doncs això és una por que es va transmetent. Cada cop hi ha menys gent, és a dir, més gent que estima els animals, però tot això encara hi ha un gruix important de...
És molt difícil, no?, fer vida normal, diguéssim, amb un animal de companyia i que vingui amb tu.
Bé, el que jo considero, considero que és normal convidar amb un animal, moltíssima gent considera que és anormal convidar amb un animal, perquè realment ens ho posen difícil.
Vostè em comentava que, per exemple, es va dedicar a mirar cases rurals.
Sí. Clar, quan convius amb un animal, jo he conviscut durant molts anys i segueixo convivint amb animals de companyia, ara mateix tinc un gos i dos gats, quan has de viatjar t'has de plantejar que hi anem tota la família, el mateix que planteges un lloc on els nens s'hi sentin a gust, doncs un lloc on puguem anar amb els animals, si més no amb el gos que ens pot acompanyar. I realment és difícil quan busques hotels, inclús les guies aquestes que hi ha al mercat, guies on hi ha hotels on hi ha animals on s'admet animals de companyia, quan truques, molts d'ells que estan al llistat positiu, diguem, el que s'hi admeten, quan truques et diuen que no, és a dir, que no són massa reals.
La proporció que a vostè li sortia aproximadament era que...
A Catalunya un 20%. Un 20% vol dir un 80% que no admeten, i un 80% de turisme rural, que ja em dirà, si tens un gos i t'agrada passejar per la muntanya i no pots fer turisme rural, que has de fer tornar cap a casa cada dia.
L'estem parlant avui amb els nostres convidats, el senyor Francesc Minguell, veterinari, autor del llibre que hem de comentar, Nens i animals de companyia, sí, però amb aquest condicional, perquè és clar, suposo que hem de vigilar moltíssim que l'animal no transmeti una malaltia en el nen. D'això ho comentarem, en farem una pinzellada. I també estem parlant amb el senyor Francesc Ristol. Ell entrena, ell prepara aquests animals, aquests gossos, perquè puguin fer la seva feina, bé sigui com a gos pigall, com a gos assistent per a les persones que no hi senten, o com per a gos de companyia assistent que també fa feines a les persones que van amb cadires de rodes. Si voleu dir-hi la vostra, una adreça de correu electrònic que sempre està oberta per qualsevol suggeriment, per qualsevol pregunta, perquè aquest és un programa amb voluntat de servei i de ser útil, i així ha estat i així serà des de fa 15 anys. solucio@catradio.cat, solucio@catradio.cat. És difícil? Per què tenim aquesta por als animals? Què diu de nosaltres? Què s'aprèn convivint amb un animal? Perquè també s'aprenen coses. solucio@catradio.cat, 93-201-7474. I anem a la platja amb l'animal?
Catalunya Ràdio.
La Bíblia de Montserrat, a l'abast de tothom.
Edició popular de la Bíblia en un sol volum.
I també del Nou Testament.
Pròlegs dels abats Cassià Maria Just i Aureli Maria Esquerrer.
Traducció dels monjos de Montserrat en un text clàssic i de lectura fàcil en paper de Bíblia i relligada en cartró.
Preus de venda, Bíblia 17 euros i Nou Testament 6 euros.
Més informació al 93 245 03 03.
Ya son aquí las rebajas del Corte Inglés.
Yo suelo ir con mi madre, pero como no está...
Pues yo voy contigo.
Y yo, con los descuentos que tiene, no me pierdo las rebajas del Corte Inglés.
Hasta un 50% de descuento.
Y ya saben, con todas las garantías, si no quedan satisfechos, les devuelven el dinero.
Pues qué majos.
Ya son aquí las rebajas del Corte Inglés.
Alucinantes.
Taj Mahal, el Festival de Músiques Religioses i del Món de Girona.
Divendres 13 de juliol a les 10 de la nit, el llegendari bluesman Taj Mahal es presenta en exclusiva a Catalunya a les escales de la Catedral de Girona. L'essència del blues de prop en una nit molt especial.
Viu el Festival de Músiques Religioses i del Món de Girona.
Ei, companys i companyes, la Salseta del Poble Sec estem de festa. Voleu celebrar amb nosaltres el 30 aniversari? Sí? Doncs apa, som-hi!
Concert 30 anys en dansa, Salseta del Poble Sec, divendres 13 de juliol a les 11 de la nit. Plaça del Sortidor, Poble Sec, Barcelona.
Fins aviat, cocodrulo!
Què, anem a comprar?
Espera't a veure si porto diners... Perfecte, tinc 12 euros. Anem?
Que idea.
Bruses o pantalons per a dona de diversos preus. Ara, a 11,95 euros.
Rebaixes de moda a Hipercor.
Que idea.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn.
D'aquí a 4 minuts, 2:15 del migdia.
Need experience to turn me out.
Això és Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. I avui estem parlant de si és un problema realment... Tot va lligat, no? Quan arriba l'estiu, s'abandonen animals. Per què? Perquè és difícil realment sobreviure a aquesta època, perquè és difícil circular, entrar en un restaurant, anar amunt i avall. I avui n'estem parlant. Quin és l'origen d'aquesta por? Ens encomanaran malalties als animals? Evidentment en poden encomanar, no, senyor Francesc Minguell?
Sí, evidentment.
Vostè, però, en el llibre que va publicar, aquest Nens i animals de companyia, sí, però en condicional, explicava tot això, tot aquest món.
Sí, parlàvem perquè tots els que tenim una formació sanitària ens han format... explicant-nos totes aquestes malalties. La zoonosi són les malalties transmissibles o comuns a homes i animals. Però ningú ens havia explicat mai quines són els avantatges de conviure amb animals de companyia. I quan portes uns quants anys treballant, doncs veus que hi ha moltes més avantatges que inconvenients. I vam fer un llibre parlant en positiu de la convivència amb animals de companyia.
Jo recordo que en aquest llibre vostès expliquen amb la seva col·laboradora...
la pediatra Pilar Canosa.
Una pediatra, curiosament.
Si no, haig de dir el seu nom.
Sí, sí. Doncs explicaven que qui surt perdent en la balança de transmissió de malalties és l'animal.
Sí.
Si els humans li transmetem més malalties a l'animal que l'animal a nosaltres.
Sí, es va fer un estudi fa uns anys a Dinamarca, fer un estudi sobre les malalties transmissibles d'homes a animals i d'animals dels animals a les persones, i van arribar a la conclusió de que pobres animals, haver de conviure amb persones, doncs que s'ho passen bastant pitjor, perquè ells reben moltes més malalties de les que podem rebre nosaltres. Tot i que si si seguim unes normes d'higiene mínimes, aquest risc és bastant més baix. No cal dir que és zero, perquè el risc zero no existeix en res, però que sí que cal conèixer-lo i que es pot minimitzar. Però quan compares això amb les avantatges que suposa per una persona, en aquest cas era amb nens, per als nens conviure amb animals de companyia, clar, no hi havia color. Les avantatges eren moltíssimes més que els riscos.
N'estem parlant avui des d'aquí, des de Catalunya Ràdio. Tot just ara falten 2 minuts perquè arribem a 2:15 del migdia, i agraïm moltíssim, com sempre, la vostra participació, bé sigui a través del telèfon 93207474, bé a través del correu electrònic solucio@catradio.cat. Hi ha persones, per exemple, que ens estan explicant experiències, vivències respecte al que avui estem parlant. La Maria Josep diu que ella ha viatjat molt per Alemanya i també per Luxemburg amb el seu gos, i que no ha tingut cap mena de problema per utilitzar un transport públic, que avui en dia aquí encara és difícil. Vaja, els sí. gossos pigall tenen autoritzada l'entrada, però la resta...
La resta és bastant difícil.
Difícil.
En el tren, a Renfe ho permeten, i a Ferrocarrils de la Generalitat, segons com, però han d'anar amb morrió, doncs per molts gossos anar amb un morrió és un càstig. Llavors han d'anar castigats per anar... Inclús persones amb discapacitat no poden entrar als transports públics amb el seu gos. Òbviament, als autobusos no s'hi pot anar, i al taxi, doncs, hi ha vist els problemes que hi ha amb els gossos pigall. No pensem que els hi passa a les persones, diríem, sense cap tipus de minusvalua, que puguin viatjar amb el seu animal amb un transport.
En Jordi, de Barcelona, ataca un tema problemàtic, que és el dels pipis al carrer dels gossos. També... En Joan diu: per què quan es compra un gos no s'obliga el seu propietari que l'animal faci el pipí i la caca a casa, com ell? Per quin motiu es permet al carrer? Val a dir que en Jordi diu: home, s'ha solucionat el tema de recollida de les caques, així textualment, diu, però no es fa... Per què no s'inventa algun sistema del tema del pipí, que embruta i fa molt de pudor? Val a dir que és curiós, perquè a vegades hi ha pipís que fan moltíssima pudor i que no són de procedència, en aquest cas, d'un gos, sinó d'un animal bípede. Dels homes.
Sí, fa...
I que realment aquestes sí que fan moltíssima pudor, perquè a més acostumen a tenir una procedència bastant, bastant carregada. Quan es deixen anar, hi ha bastant de contingut alcohòlic en aquell pipí.
Fa uns 3 anys, arrel d'un programa que vam fer a la televisió de Sabadell, vam fer una espècie de juguesca amb un dels periodistes, i vam dir: mira, farem una cosa, baixem la Rambla de Sabadell i anem comptant a veure què trobem més, si femtes o restes de gos o restes de persones. I quan vam arribar a baix de la Rambla, era espectacular el nombre de escopinades, borilles, papers, tot de restes humanes, i mentre que les restes animals suposaven bastant menys de la meitat. The old hometown
looks the same. As I step down... Sí, bueno, que ha trucat, ja es diu Jordi. Ara mateix passen 2 minuts de 2:15 del migdia. Això és Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. En Jordi, en Joan, la Roser també ens fan arribar els seus correus electrònics a solucio@catradio.cat, i alguns d'ells, evidentment, aquí, tants caps, tants barrets, i arguments i raons a favor i en contra. El que ens agrada, sempre ens ha agradat en aquest espai, ha sigut crear un clima de convivència, de debat civilitzat, no? Entre els que pensen d'un color i els que pensen d'un altre, per treure l'entrellat i fer-ho d'una manera constructiva. Per exemple, la Roser diu: els gossos no deixen de ser animals, no saps mai com reaccionaran. Quan passejava la meva filla petita de mesos per l'urbanització, es donava un ensurt darrere l'altre, i sempre els he tingut molt de respecte. Per altra banda, els veïns es compren gossos i no hi sonen tot el dia. Els gossos es passen el dia plorant i bordant, i passant-ho molt malament, afegim, i suposo que el veterinari ens dirà que agrança, diguéssim, el seu caràcter. L'animal és com una persona, si el tinguessis lligat també acabaria tenint molt mal caràcter. Diu que els aguantin els altres, la Roser. Primer hem d'aprendre a conviure com les persones. Ai, sí, sí, digui, senyor Minguell.
Sí, que referent a aquest tema, diríem que aquest... Això és un abandonament, entre cometes, és a dir, deixar el gos tota la setmana allà i veure'l el cap de setmana només.
Això teòricament està penalitzat per
llei. Sí, o tenir-lo lligat constantment, això el que fa és augmentar l'agressivitat d'aquest animal. Això és totalment desaconsellable.
Mm-hmm. Digue'm, senyor Ristol.
A veure, jo crec que aquests emails que estan arribant tenen part de raó. Jo crec que hauríem de...
Raó sempre va a trossets, o sí.
A trossets, no? Jo crec que hauríem de diferenciar una miqueta, perquè la gent sembla que té no té gaire clar que una cosa és educar un gos i l'altra cosa és ensinistrar un gos, no? Educar un gos és perquè tingui unes habilitats socials, que crec que avui en dia molts d'ells no tenen, i ensinistrar un gos és perquè ens faci unes habilitats específiques, deportives o qualsevol tipus d'habilitats.
La defensi,
no?
La casa,
qualsevol
el
cosa,
diari...
Qualsevol cosa. I aquí jo crec que el gran problema és que la gent... que hi ha molta gent que té gos que realment, sincerament, jo que els veig que vaig a fer ensinistraments a nivell particular i educació, no hauria de tindre un gos. I, bueno, jo crec que nosaltres, els propietaris dels gossos, molts de... hi ha un sector de gent que té gossos que no ens ha ajudat gaire i que realment, avui en dia, la base de tot això és l'educació dels gossos. L'educació, com les persones. Vale? Llavors, hem d'educar els animals. Un animal és molt fàcil d'educar, no d'ensinistrar, d'educar. I el tema dels pipis i de les cagues, diguem-li així, d'aquesta manera, és tan fàcil com educar-lo durant el tercer mes. Vull dir, si un animal, un cadell, al tercer mes, tu li ensenyes a fer el pipi i la caca en el lloc que tu vulguis. El que crec jo, que crec que el gran problema que és que la gent no és conscient de que no es tracta simplement d'acollir un gos d'una protectora o comprar un gos, sinó que el més important és invertir en una educació dels gossos. Que és molt fàcil, i ficar-se a disposició de gent que hi entén, i amb quatre pautes, realment, es poden assolir tots aquests objectius. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady.
solucio@catradio.cat 93201-7474 per fer-nos saber allò que en penseu, com per exemple doncs, està fent en Josep Maria o la Roser o d'altres persones que es posen en contacte amb el nostre programa. Leandre Terol, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, bon dia.
Escolta'm, Leandre, a veure, que m'has dit que tu volies anar aquest estiu de vacances.
Sí.
Pertoca. Divendres et fumarem una patada al cul i t'enviarem de vacances.
Gràcies.
Escolta'm, amb tot el carinyo del món, i m'has dit que volies anar a la platja, no? Que estaves pensant en anar a Menorca.
Sí. M'enamorava a Menorca, però...
Meravellós. No et perdis Cala Pilar, per exemple.
Sí? Cala Blanca.
Pregonda. No, jo et diria que no? Més Cala Pilar. Sí.
Cala Pilar?
Sí. Són diferents, són molt diferents.
Molt bé.
Pregonda,
Macareta,
Macareta.
Les vaig apuntant, Però aquesta s'hi pot anar amb gos, ho saps, això?
No, jo és que, esclar, jo et deia que anessis prenent nota, perquè són entorns magnífics, perquè, i em diguessis on aniries, perquè jo trucaré a l'Ajuntament, a la policia, perquè et vinguin i et posin una multa, perquè aniràs amb el teu gos.
Ja et deia venir, ja. Oh, però n'he trobat una que em deixaran, N'he trobat una que em deixaran anar-hi amb gos i tot.
Fa pocs dies apareixia publicada la notícia unes platges de València, en aquest cas, que es prohibiria que la gent hi deixés posada la cadireta, perquè hi ha platges en les quals hi ha tanta ocupació que les persones ja deixen la cadireta posada, perquè si no, doncs l'endemà no tindria lloc, o la tovallola, i també es prohibiria l'accés dels animals, en aquest cas dels gossos, a la platja. Però, curiosament, això és una cosa que està regulada i a tot l'estat espanyol, de manera legal, dins de la llei, diguéssim, està prohibit.
Sí, no
tenen accés a la platja.
És complicat. L'ideal seria posar la tovallola i el gos per mantenir allò, que et mantingués allò de dir, no, és que hem pres posició d'aquest fragment de platja per poder-hi anar. Però és clar, a veure, no sé fins a quin punt també, pobre gos, seria un abús tenir-lo allà a ple sol, torrant-se, si no el deixen ficar-se dintre de l'aigua, no? També, que pobre, també té dret a banyar-se. Però,
senyor
no?
Minguell, vostè com a veterinari, i quin problema pot haver-hi que un gos estigui en una platja? Quin problema pot causar, no?, a la resta de persones? O no sé que sigui de comportament, clar.
Doncs si és un gos ben educat, cap. Si és un gos mal educat, no es pot molestar. Però si és un gos ben educat, no ha de donar cap problema. I de fet jo he estat a la platja aquí, no diré a quina platja d'aquí perquè em podria multar perquè està prohibit, però puc dir que he estat a platges a França on hi ha cartells que posa aquí els gossos són ben rebuts, i m'he pogut banyar a la costa de Nice amb el meu gos sense cap problema, no només sense cap problema, sinó sabent que allà ningú es molestaria i que cada 3 o 4 tovalloles o 3 o 4 parasols hi havia un propietari amb un gos.
El fet que es banyi el gos al costat de les persones pot acabar creant algun problema, transmetent alguna malaltia deixant algun objecte flotant a dins l'aigua, com
els gossos, els gossos no, mai s'embruten dins l'aigua, al contrari que algunes persones.
Alguna famosa que també ho va confessant i diu que això és la vida, no?
Sí.
Però Leandro Terol ha dit jo vull anar a la platja, i a més que sigui legal.
Jo he trobat lluny, una platja. Jo he hagut d'anar lluny, m'he hagut d'anar molt, molt cap al sud.
On has trobat la platja?
Cap al sud d'Espanya. Doncs mira, ni més ni menys, he anat al municipi de Lepe. Allà hi ha un lloc on et deixen banyar amb el gos, i el gos s'hi pot banyar i gaudir de la platja com les persones.
I a més hi ha un banc municipal firmat pel seu alcalde, on dona la benvinguda a les persones que van amb un gos, convidant-los a anar a la seva platja.
Sí, senyor. I aquest senyor, i justament el tenim al telèfon, és l'alcalde del municipi de Lepe, és el senyor Manuel Andrés González. Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. En Lepe nos podemos bañar con el perro y con todas las garantías y con toda la tranquilidad, ¿no?
Así es. De hecho, hemos acotado una zona de nuestra playa de Lantilla, al final de la playa, donde normalmente se ponen las personas que van a bañarse, pues hemos acotado una zona para que se puedan bañar los animales domésticos. Lógicamente, a lo largo de todo el litoral de la costa de Lepe, pues tenemos prohibida que el hecho de que se puedan bañar animales donde se están bañando los veraneantes. Y por eso también somos conscientes de que existen muchas personas que tienen animales y quieren bajar a la playa con sus animales, y que en otras zonas de la playa pues no puede por estar prohibido. Por eso es por lo que hemos acotado una zona para que también las personas que tienen animales domésticos puedan disfrutar de la playa junto con sus animales.
En la playa de Lantilla justamente les han dado la bandera azul, les han concedido por esta playa, ¿no?
Así es, nos han dado la bandera azul por la playa de Lantilla, el quinto año consecutivo que nos lo conceden. Por tanto, eso significa porque están en las magníficas condiciones higiénico-sanitarias en nuestras playas, y que también las infraestructuras son inmejorables.
Los conciudadanos de Lepe, las personas que bueno forman el ayuntamiento, no, la autoridad municipal, están preocupados, tienen una inquietud por bueno la salud y el bienestar de los animales domésticos.
Indiscutiblemente, estamos obsesionados por la salud de las personas, pero también somos conscientes de que existen muchas personas con animales domésticos y que también hay que darle ese disfrute tanto a esas personas como a los animales. Y por eso es por lo que ya hace, creo que este es el tercer año consecutivo, que acotamos esa zona de baño para esos animales domésticos. Está precisamente en una zona donde no hay ningún tipo de vivienda en torno a esa playa, donde es un margen de la playa, donde no hay muchísima intensidad de personas, no hay mucha afluencia de personas en esa zona. Por eso es por lo que hemos acotado esa zona, que está al final, digamos, de la vivienda de Lantilla.
Vaya. Y es un reclamo turístico, supongo, también, ¿no?
Por supuesto que sí. Además, está justo en el límite, del como decía antes, del final de la vivienda, y un poco más a continuación tenemos una magnífica playa nudista, la única playa nudista que hay en la provincia de Huelva, una playa virgen, también preciosa, y por tanto tenemos encantos de todo tipo por esta zona.
Es el señor alcalde de Lepe, señor González,
¿sí?
Que nos está acompañando hoy aquí en Cataluña Radio, y bueno, no puedo dejar de hacer la pregunta. ¿Ya han hecho el chiste de que ustedes tienen una playa donde se pueden bañar los perros, la única de España?
Pues la verdad que sí, pero no nos han hecho de ningún chiste en torno a eso. Sí nos hicieron este año, no sé si vosotros os llegó la noticia, de que durante los días de Navidad estuvo nevando en Lepe, lógicamente nieve que no noticia, ahí sí nos sacaron el chiste. Pero todavía a que los perros y los gatos se puedan bañar no nos han sacado ningún chiste.
¿Qué piensa usted, alcalde, esta experiencia ha sido positiva? ¿Por qué no la siguen otros municipios? ¿No será porque no hay kilómetros de costa en toda España?
Pues la verdad que sí, yo no lo entiendo, porque entre otras cosas es una medida, además que es muy positiva, que la ha aplaudido absolutamente todo el mundo, y no entendemos cómo no se sigue con esas medidas en otras partes del litoral español. Ya digo, nosotros tenemos muy claro que en el resto de la playa no pueden pasear animales domésticos, no pueden bañarse animales domésticos, porque sí puede interferir en la convivencia normal del resto de las personas. Incluso se ensuciaría mucho la playa, y en esa zona que tenemos a acotar, por supuesto, desde el ayuntamiento, los servicios municipales, tenemos una atención mucho mayor que en el resto para la limpieza de la misma, ¿eh? Por eso yo entiendo que es una medida perfectamente compatible con el veraneo del resto de las personas, y por tanto yo creo que debería seguirse esa medida en todo, ya no solo, sino en todo el litoral español.
Pues muchísimas gracias, señor alcalde, y a ver si se sigue este ejemplo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
curiós, no? L'únic municipi en el qual han organitzat una platja on hi puguin tenir accés les persones que van acompanyades del seu gos.
I amb bandera blava.
I a més, allí ha aconseguit aquesta qualificació que atorga la Unió Europea tant a la qualitat de l'entorn, de les aigües, etc, etc. Una iniciativa a seguir. Són moltes les coses que ens esteu fent saber a través del correu electrònic solucio@catradio.cat i també ara escoltarem a través del telèfon 93207474. 93207474 solucio@catradio.cat. Per cert, que us vull recordar que demà ve el Superchef i que les receptes que hem demanat són en base a pa amb tomàquet i n'hi ha alguna que realment hem rebut que és sorprenent. Aquí et podria posar damunt d'un pa amb tomàquet. Doncs s'hi poden posar moltíssimes coses, eh? Algunes d'elles refrescants i fins i tot contrastos. Salat i dolç. 93207474 solucio@catradio.cat. Si ens voleu fer arribar més receptes pel Superchef, en joc un dinar o un sopar a un magnífic restaurant de Catalunya. Fem una pausa i continuem d'aquí res.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb el RAC aconseguiràs l'assegurança del teu cotxe en les millors condicions i la podràs pagar còmodament en 12 mesos amb la nova tarifa plana. Ah, i et regalem uns walkie-talkies Motorola.
Necessitis el que necessitis, truca al RAC. 902-307-307.
Quan el dia fon a negre, comença el Festival de Barcelona Grec.
Peter Greenaway i DJ Radar. Un cineasta i un DJ s'alien per fer cinema en directe. El 13 de juliol, al Teatre Grec.
Entrades al Teleentrada, 902 10 12 12 i a bcn.cat. Organitza Ajuntament de Barcelona, amb el suport de Caixa Catalunya i Catalunya Ràdio. Festival de Barcelona Grec 2007.
Meu!
Meu, adjectiu i pronom possessiu. Indica la relació de pertinença entre allò que es posseix i un posseïdor de primera persona del singular. Aquest jersei és meu. Aquest televisor és meu. Aquest collaret és meu.
Vine a les rebaixes de Diagonal Mar. Parlem el mateix idioma que tu. Diagonal Mar, centre comercial, sortida 24, Ronda Litoral.
Has anat al Didirado?
Al Tibidabo?
Sí, i tant.
No, al Tibidabo no, al Didirado.
Didirado? Què és el Didirado?
Didirado, un cinema en quatre dimensions, només al Tibidabo.
Hipercor presenta històries de boca i orella.
Hola, senyor Orella.
Hola, senyor Boca.
Quina mala cara que fa, senyor Orella, que no ha dormit bé.
Molt malament, senyor Boca. Vostè ja sap que qualsevol soroll em desvetlla.
Quin soroll era, senyor Orella?
Una mosca, senyor Boca.
Naturalment, la típica mosca darrere l'orella. Doncs jo tinc una gran solució.
Quina, senyor Boca?
Doncs que ara Hipercor, joc de llit, tres peces estampat, diversos models, des de 9,95 €.
I l'estampat m'evitarà la mosca, senyor Boca?
Oli en un llum. No veu que les mosques són molt minimalistes? No poden sofrir els estampats, senyor Orella.
Hipercor, ofertes que passen de boca a orella.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Ara mateix passa un minut de 3:15 del migdia. Mercè, des de Rubí, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Digui'm.
Mira, jo trucava perquè resulta que el meu fill té un parell de gossos, o sigui que és la parella. Ara han fet un any i és el presa canarios, perquè té el cul, el pèl molt curt.
Sí.
És... I llavors, perquè fixis bé que el net és al·lèrgic al pèl del gos i van escollir aquest perquè havia poc cabell. Però com que està fora, no està dintre, encara que jugui a fora després, ell no està dintre amb la... Llavors, el que anava a dir-li era de que un d'ells, que és el mascle, o sigui, el gos, són d'aquests gossos que sempre borden.
Mm.
O sigui, la femella, no. Però passa un gat, borda. Passa algú, borda.
Mm.
I per qualsevol cosa, borda. I no sabem què fer-li, perquè igualment han fet amb un cap a l'altre. I, en canvi, o és que quan és així no hi ha res a fer, o hi ha alguna cosa per fer que no bordi.
Doncs em prenc nota. Gràcies per la trucada, Mercè.
Gràcies.
Deixem la Mercè de Rubí a veure què ens diu l'Agustí de Tarragona. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Digui'm.
Miri, jo trucava només per contestar la dificultat que hi ha per sortir de vacances. I si ja és difícil trobar un lloc per anar a dormir, però pots trobar... El que ja és pràcticament impossible en aquest país és de dia anar a dinar o sopar en un restaurant. Sobretot ara a l'estiu, que no pots deixar els animals al cotxe perquè es torrarien, jo m'he trobat de no trobar cap lloc on poder dinar, cosa que no entenc, perquè no entenc la higiene de que entri un gos o de que entrem nosaltres amb les sabates brutes. Si tens un gos educat que es fica dintre, ai, que dic, a sota de la taula, jo no entenc en què pot molestar.
Doncs
suposo que no haurien tants abandonaments, i si es deixessin entrar, a l'obús, la gent prendria més consciència de tindre's educats.
Doncs en prenem nota, Agustí.
I vacances a França, de moment.
Doncs que vagi bé, gràcies.
Adéu.
Deixem l'Agustí de Tarragona i anem a Barcelona, on hi ha un altre Agustí. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Digue'm.
Sí, mira, jo una miqueta estic amb... tinc dos gossos i entenc bastant bé la majoria de restriccions que es posen respecte als gossos. Entenc que els teus gossos tu te'ls estimes molt, que estàs segur que no faran mai mal a ningú i que els tens ben desparasitats i ben higiènicament, però mai estàs segur. I la gent que no té gossos no té per què estar-ho, de que el teu gos realment és tan pacífic, un préstec canari, per exemple, és un gos que a mi em faria molt respecte tenir-lo a casa meva, i entenc que la gent que no és el seu gos i que no té una pressa i que no està segura que està tractat amb totes les garanties d'higiene, pues que no, pues que no li prengui tota la confiança. I a mi en un restaurant, en un forn, en un lloc de menjar, en una carnisseria, en un lloc d'aquests, un gos, pues entenc que no és el lloc adient perquè hi sigui.
Molt bé, doncs gràcies per la seva trucada.
No, res.
Gràcies. Deixem a l'Agustina a veure què diu el Miguel. Bon dia i bona hora, Miguel.
Sí?
Digui'm, Miguel.
Soc jo, no?
Sí, és vostè.
Sí, bueno, mire, jo és que volia dir lo següent. Tenim un gos i nosaltres durant diversos anys hem estat anant a la platja del Remolar, que perteneix a Viladecans, que era una platja lliure, i deixaven anar en gossos, i a partir d'aquest any ens ho han prohibit. I cada vegada ens ho fan més difícil.
Bé, de fet, ja estava prohibit, eh? El que passa no, que estava
no, tolerat. No, perquè hi ha un cartell, perdoni, hi ha un cartell que avui m'he queixat, l'han de rectificar, que posa que l'has de portar lligat, però que pots banyar-te en el gos.
Doncs...
però aquest any ja, l'altre dia, ens van fer de fora.
Miguel, el que passa que per llei estava prohibit ja, el que passa que no havien
sí,
posat.
Sí, però, per exemple, hi ha platges lliures, és a dir, podrien acotar, el que han dit aquest senyor de l'EPE, podrien acotar trossos de platja. Jo mateix estic en contra del cotxe. Tinc que agafar el cotxe per portar el gos a qualsevol lloc.
Molt
perquè
bé.
No puc anar en el metro.
Doncs...
sin embargo, sí que puc anar a la Generalitat, els ferrocarrils, cercanies... És a dir, que hi ha una normativa que jo diria que està una mica a l'albedrío del senyor de turno que estigui manant.
Gràcies.
Perquè en uns puestos sí que te deixen, en altres no, i al final tenen que agafar els gossos i, bueno, i no tenir animals, vulguem tenir animals. Sobretot les persones grans que volem tenir la companyia d'un animal.
Gràcies per la seva trucada, Miquel.
Molt bé, gràcies.
Fins una altra. Maria Rosa, bon dia i bona hora. Maria Rosa, hola.
Sí, hola. Jo truco de Barcelona.
Molt bé.
Bueno, jo tinc fa molts anys que he tingut gos, i em continuo tenint. Llavors em rebenta molt aquestes persones que els abandonen, perquè abans, si no pots tindre un animal, doncs mira el gasto que et pot portar, les molèsties, el temps, i no l'agafis. I el menys que pots fer abans d'abandonar-lo és portar-lo a alguna associació, a algun refugi. Doncs mira, jo l'únic, perquè aquestes persones, per mi, no se'ls pot dir persones, perquè és pitjor que bèsties, jo, i que són uns fills de pell, i perdoni l'expressió, els hi desitjo el pitjor.
Bé, jo, Maria Rosa, ara li tallaré la comunicació, sí. Perquè no puc permetre que ningú desitgi mal a ningú.
Doncs mira, jo
gràcies,
sento perquè
gràcies
és el que sento.
Gràcies per la seva trucada, Maria Rosa.
Perdoni,
gràcies per la seva trucada.
Vale.
Catalunya Ràdio.
Tota la vida has pensat que per tenir aigua havies d'obrir l'aixeta. És hora d'aprendre que per tenir aigua el que hauries de fer és tancar-la. L'aigua no és inesgotable. Estalvien. Generalitat de Catalunya.
Vine a les rebaixes de Carrefour i emporta't una camisa d'home text bàsic. Abans, 9,90 € i ara només 5 €. Recorda-ho, rebaixes de fins a un 50% en més de 3.000 articles. Amb Carrefour és possible.
Mira, són els Antoni Font.
Van a la festa del quadre de Torredembarra.
Mira, i els castellers de Vilafranca.
Tothom hi va, a la festa del quadre de Torredembarra.
I jo.
Festa del Quadre. Informació a torredembarra.cat. Festa del Quadre, del 13 al 16 de juliol a Torredembarra. Tothom hi va.
El Cafè de la República, amb Joan Barril.
Aquest dimarts, 10 de juliol, al Cafè de la República, concretament a un quart de 10 del vespre, entrevistarem a l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans. Serà aquest dimarts, 10 de juliol, a un quart de 10.
El Cafè de la República. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents. The old hometown looks the same
as I step down from the train. D'aquí a 7 minuts arribarem a les 2 del migdia. Maria Rosa probablement s'haurà enfadat perquè li talla la comunicació, però en aquest espai mai hem jugat aquest joc de desitjar mal a ningú. Quan hi ha un problema, s'ha d'intentar resoldre civilitzadament, posant-ho en comú i aconseguir aquesta convivència compartida. Aleshores, el que comporta, si jo li tolero a Maria Rosa que vostè comenci a desitjar mal, tindré una trucada de l'altra desitjant-li mal a vostè i jugarem el joc que juguen determinats mitjans de comunicació. Aquí, la Ràdio Nacional de Catalunya, no hi juguem. Amb tot l'efecte del món, faig el comentari. Avui estem plantejant-nos precisament això, aquesta convivència ancestral, perquè amb els animals hi han conviscut des de sempre les persones.
Des de fa... Hi ha qui diu que amb els gossos des de fa 10, hi ha qui diu des de fa 15.000 anys, i amb els gats doncs es té coneixement des de l'antic Egipte. És a dir que sí, podríem dir que des de sempre, no?
Hi ha problemes, evidentment que hi ha problemes. Per exemple, alguns comentaris que ens fan arribar als nostres oients insistint molt en la brutícia, els orins dels animals, les caques... S'ha de resoldre, això.
Sí, és el tema recurrent. Cada cop que es parla d'animals de companyia, d'animals de la ciutat, sempre surt el tema de la brutícia. Però hem de dir que no és que el gos sigui brut, és que el propietari no l'ha educat perquè no ho faci.
En Joan, que abans ens ha enviat un correu i hem contestat respecte als pipís, no? Diu, us assortiu per la tangent, com sempre, permeteu-me. Ja sé que l'home és brut i embruta la ciutat, però té prohibit defecar o fer pipí al carrer. Al gos se li permet. Se li fan pipicans o bé es demana que ho faci a la vorera. Per què es permet als gossos de fer pipí caca al carrer i no se'ls obliga a fer a casa seva? No, en aquest cas, el paral·lelisme seria obligar les persones a fer pipí caca també a casa seva.
Sí, no a casa seva, sinó habilitar llocs.
Que serien els pipicans.
Exacte, que serien llocs habilitats. O bé, com es fan alguns llocs, a la vorera, en els invernals, en llocs que són de fàcil neteja.
Que és el que troba malament en Joan.
Però entre la vorera i la calçada, diríem, hi ha un lloc on allà en algunes ciutats europees es permet de fer perquè és de molt fàcil neteja. I hem de comptar que, sobretot, hi ha persones grans que no es poden ajupir a recollir les necessitats del seu gos. Llavors ho poden fer a determinats llocs com aquest perquè després es poden netejar molt bé. Òbviament es pot educar un gos, això ens explicarà millor en Francesc, per no fer-ho a les portes de les cases, per no fer-ho als fanals i per no fer-ho...
Vaja, veiem aquí que hi ha un component que és la pròpia educació i civilitat del propietari del gos.
Sí. Totes, al final, sempre acabem, no es fugir per la tangent, sinó que sempre s'acaba parlant d'educació. I l'educació, un propietari educat, té un gos ben educat, intenta educar-lo d'una manera per no provocar molèsties a ningú.
Vostès estan llançant una campanya en la qual volen reclamar que el propietari és una persona educada i que s'ha compromès a educar correctament el seu gos perquè no creï molèsties a la resta de ciutadans.
Bé, el que volem fer és fer una discriminació positiva cap als propietaris d'animals. És a dir, avui dia, i això ens ha passat perquè a la clínica ens passa sovint, que algú que et diu, mira, jo t'he fet cas sempre. Et vaig demanar consell abans de tenir l'animal. Després he seguit tots els consells que m'has donat. Però ara resulta que no puc fer absolutament res amb el meu animal. De què em serveix tenir-lo educat? De què em serveix tenir-lo ben vacunat, desparasitat, amb microxip i fer tot el que tu m'has dit, si després resulta que no puc fer absolutament res amb el meu gos? Tot està prohibit. Llavors, per què no es premia aquestes persones en comptes de castigar...
I en canvi es castiga l'esca com en Josep Maria, que escriu des d'Osona, diu, hi ha gent que té el gos perquè bordi, perquè mossegui, quan et queixes precisament et diuen que el tenen per això, a mi m'ha mossegat un gos veí a qui no havia fet mai res, i tot això s'agreuja per aquesta conducta incívica, que a més d'aquestes persones insisteixen en que el tenen precisament per això. Sí. Aquests són els que haurien d'estar castigats i no els altres.
Clar, però per culpa d'aquests, que potser representen un 5 o un 10%, el 90% dels restants estem castigats igualment.
Per què surten la majoria de gossos a passejar sense morrió? En molts casos, en l'urbanització que he vist, passa tot això.
Home, els gossos no tenen per què sortir amb un riu.
Únicament les espècies catalogades de potencialment perilloses, aquesta sí que la llei ho exigeix.
Clar, hi ha unes espècies, unes races que evidentment estan catalogades com a perilloses, i aquestes sí, per seguretat, perquè realment, encara que estiguin ensinistrats i educats, doncs tenen un potencial genètic que podrien tenir un ensurt. Però els altres és que no tenen cap sentit sortir amb un riu. Ficar un morrió amb un gos és posar-li un estrès a sobre, que el que pots provocar és que tornar-lo agressiu. És a dir, el que no mai aconsellarem és de ficar un morrió amb un gos que no ho necessiti. És un error.
Educar un gos és relativament fàcil. L'únic que cal és tenir paciència. Puc comptar amb els dits de la mà les vegades que la meva gossa s'ha fet pipí al carrer. Sempre ho fan un descampat quan sortim a passejar. El més trist de tot és que encara els maleducats són els amos que no recullen les caques del carrer, però cada cop en queden menys. Veig que està sortint, és un tema recurrent, com heu dit, el de les defecacions, en aquest cas dels animals de companyia. Ho hem posat damunt de la taula, gràcies també a la presència d'en Francesc Minguell, veterinari, gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
Que hi hagi bones vacances també amb l'animal de companyia. I el senyor Francesc Ristol, que prepara aquests gossos que realment fan una funció magnífica en persones que tenen deficiències. Digue'm, senyor Minguell.
Sí, diria que aquest any, com que hem de viatjar amb avió i és molt difícil, li hem buscat una residència, que també existeixen les residències canines per l'estiu.
Evidentment, és una possibilitat a tenir en compte per poder facilitar tota aquesta feina i evitar l'abandonament. La Laura diu: els meus pares són animals amants dels animals, m'he criat entre bestioles, ara comparteixo la meva vida amb els pares, el xicot, un conill, un cobaia, un hàmster, tres periquitos, un canari, una gapornis i tres gatetes que tinc en acollida, una de les quals he decidit quedar-me. Conviure amb bestioles t'obre un ventall d'experiències, emocions i llenguatges que d'altra manera seria impossible conèixer. No podria imaginar la meva vida sense els animals al meu voltant. L'amor i el respecte pels animals ha de ser una part de l'ésser humà, ja que formem part i formen part del nostre món. El que cal, també, és que no creïn cap mena de molèsties respecte a les persones que lliurement també han decidit no tenir animals. Gràcies per fer-nos companyia cada dia aquí, a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, a La Solució. Demà, pa amb tomàquet. Encara podeu enviar les receptes a l'adreça solucio@catradio.cat. El superxef decidirà quina d'elles s'emporta el premi. Fins demà, que tingueu bon dia.